tard a les 4 i 4 minuts. Us deixem ara amb els companys de Tentol i actualitzem totes aquestes informacions al butlletí de les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que hi ha una iniciativa perquè els adolescents de l'Institut de Binissalem no tinguin mòbil durant tot l'any.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Amb aquesta segona hora de programa, ja sabeu que Tentol té totes set lletres, no sa paraula, sinó es programa, i que tenim una amarga xifra que ens acompanya avui, que fa 22 anys, el control tècnic. Fins ara hem jugat amb les paraules i amb els 90 anys de la biblioteca de cort, però ara ha arribat el moment de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Ara són les 4 i 6 minuts i és l'hora de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentol. Saludem en Xisco Nadal. Com anem?
Aquí tornem a ser.
Celestia Oliver, com estàs?
Som aquí.
Hem après moltes coses, eh?
Moltes.
De la biblioteca, sí. De cort. Ben, sí. Interessant, si ser història.
Sí, aquest molt infern que tenen o tenien.
L'infern.
Sí, l'infern.
Molt interessant, sí, com dèiem. I el nostre becari, Toni Guiscafré. Com estàs, Toni?
Molt bé, molt bé.
Avui ha contestat molta gent, la pregunta.
Avui estan actius.
Sí, sí, sí. Haurem de després direm... Bé, ja crec que tothom ha encertat la resposta, però bé, que sapigueu que cada dia vos feim una pregunta a través de l'Instagram, que és @tentol, i vetres, perquè també volem que participeu d'aquest programa. Però bé, hem de comentar l'actualitat, i l'actualitat passa per Binissalem. Perquè avui han sabut que pares i mares d'aquest institut de Binissalem han arribat al pacte que els seus fills adolescents no tinguin mòbil durant l'any.
Y aunque me apague el celular, te voy a llamar, sé que estás por ahí. En un avión le voy a llegar, no me importa el lugar, no me importa el país. Y aunque me apague el celular...
A la celular, Celestí, sí. Explica'ns més detalls.
Mira, la iniciativa Adolescència Lliure de Mòbils, que per ara ja agrupa 240 famílies de tot Balears amb poc temps d'implantació, ha aconseguit impulsar aquest pacte entre més d'un centenar de famílies de l'Institut de Binissalem. Ha sabut que precisament l'arribada a l'Institut suposa l'accés definitiu al mòbil per un adolescent, per la seva família. Ara, en la proposta de frenar l'ús del mòbil, aquest grup de mares i pares vol minimitzar els efectes de l'addicció que comporta l'ús del mòbil, com, per exemple, distracció, problemes d'atenció, d'autoestima, d'aprenentatge, dificulta les habilitats cognitives, provoca també alteració de la son i és la porta d'entrada, ho sabem, de la pornografia i continguts violents i estigmatitzadors.
Hoy he dejado mi teléfono.
Recordem, però, que aquest curs a les Balears és el primer amb la prohibició generalitzada de l'ús dels mòbils a les aules en els centres públics i concertats, també al pati i a les activitats complementàries, extraescolars i sortides, amb l'única excepció que els alumnes de secundària els poden utilitzar puntualment amb finalitats didàctiques, sempre que estigui justificat pedagògicament i no es pugui emprar dispositius del centre.
Efectivament, Celestí, però coneguem aquest pacte que han fet a Binissalem perquè els fills d'alguns pares i mares no tinguin mòbil durant l'any. Na Marta González és una d'aquestes mares d'aquest pacte i forma part del grup Adolescència Lliure de Mòbils. I volem parlar-ne amb ella. Marta, com estàs? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Gràcies a tu. Marta, quin repte, eh?
Sí, és un gran repte aquest al qual ens enfrontem.
I tant que sí, és ben difícil.
És molt difícil perquè les famílies tenim molta pressió dels nostres fills que volen el mòbil, esclar. I ens hem d'ajuntar i donar-nos suport per crear una mica de comunitat i tenir una miqueta de força. Clar, i donar-nos ànim.
És així, perquè clar, és veritat que els adolescents diuen ai, és que el meu amic en té, ah, és que tothom en té, manco jo. Clar, si hi ha aquesta cosa de que no, és que el teu company tampoc en té, en Pentura pot ajudar que sigui un poc més tardia la introducció del mòbil en els adolescents.
Aquesta va ser la nostra preocupació inicial, però quanta gent no tindrà el mòbil a primer de l'ESO? Però quan serem? I un grup de pares i mares ens vam trobar amb aquesta inquietud i vam trobar el Pacto de Famílies d'ALM. I així és com va començar a néixer tot a Binissalem, perquè el Pacte de Famílies compta el número de persones que s'adscriuen al pacte i que es comprometen a no comprar el mòbil en un any.
Clar, i això com funciona? Perquè el que parlàvem, hi ha aquesta pressió de grup, que sí, hi ha alguns alumnes que sí que entenen i d'altres que no, volies que no sempre, hi ha aquest conflicte a casa. En què consisteix aquest pacte de famílies? Totes les classes s'hi han adherit? Hi ha un volum de nins elevat, o de pares de nins elevat, que faci que aquest pacte se pugui mantenir sense patir gaire durant tot el curs, Marta?
Bueno, a veure, estem començant. O sigui, el que ens hem adonat és que la feina s'ha de començar a primària per arribar a l'institut amb una certa ja sensibilitat tant dels adolescents o dels joves com dels pares i les famílies que som els que comprem el mòbil. Enguany, el que farem és, a primer de l'ESO, a l'IES Binissalem, ens farà una enquesta de quina és la situació real que tenim a les aules a primer de l'ESO, com diguem, a principi de curs. I veurem si som capaços de formalitzar un pacte a classe. Si trobem que hi ha alguna classe en la qual hi ha almenys un 20% de lots i lotes que no tenen el mòbil, es pot formalitzar aquest pacte a classe, que és com una mena de compromís per donar-nos suport. O sigui, simplement és això.
Parlem d'infant de 12 anys, no? Més o manco.
Sí, parlem de lo que és l'arribada a l'institut, en el nostre cas de l'Institut de Binissalem, però nosaltres ja hem vist i hem parlat amb experts que hem de començar a treballar els TEIPs. A primària.
A les escoles.
Clar, pot ser que hi hagi fills en lots que no tinguin mòbil durant un any, però si no hi ha cap classe sencera sense mòbils, clar, aquest continguts a vegades amb un company, companya, es comparteix, no?, aquestos de mòbil.
Mira, el que nosaltres ens hem informat, que vull dir, jo no sóc cap experta, jo sóc una mare, però hem estat llegint, no?, de la web estatal i de sentint entrevistes, el que diuen els experts és que si en una classe hi ha un 20% de lots que no tenen el mòbil, ja es redueix la pressió de grup. I després el que diuen és que, evidentment, el meu fill podrà accedir a continguts que no vull que accedeixi a través del mòbil dels seus amics. Però menys és millor, és el que diuen. Menys temps, menys... O sigui, menys és millor. Llavors, pues, això és el que tenim.
Clar, es veu que és molt mal de controlar i que també els infants, no sé si en el teu cas, els teus fills te demanen tenir un telèfon mòbil.
Bueno, ells estan una mica al·lucinant des de que nosaltres al maig vam començar a moure això entre uns quants pares i el meu fill pues, ja va veure clar que no el tindria. Ja li havien dit i ja ho sabia perquè no estàvem d'acord, però bueno, si a sobre tenim aquest grup i estem fent molta feina amb molts agents, pues ell ja veu que no, ja no el demana.
També es tomba aquesta tendència, no? Perquè de cada vegada l'accés al mòbil és més prest, i tampoc no sé si és més prest, però sí que se normalitza, no?
Bueno, a mi el que m'han dit és que les educadores, perquè el bonic d'aquest pacte social que estem fent aquí a Binissalem és que estem treballant les famílies amb aquest grup que hem creat, les AFAS, els centres educatius, tant de primària com de secundària, i els ajuntaments, i dels tres pobles, de l'Aro, de Consell i de Binissalem. Total, que el que m'han dit les educadores, que hem estat fent feines amb elles, és que el mòbil és el regal de la primera comunió. Mm. Es fa als 8 anys, o, o als 9, no sé.
Imagina't.
8 o 9 anys.
Clar, i són smartphones, perquè no és un telèfon que només pugui telefonar, perquè si és nin ha d'anar en el parc...
No,
i...
com aquells que tenien altres...
No, això no. Ja són smartphones, tenen accés a internet, tenen xarxes socials, tenen de tot.
Clar, el problema són les xarxes socials, o sigui, que hi ha opcions. Tu, nosaltres... O sigui, pots tenir opcions de dir-li, mira, doncs jo li dono un telèfon d'aquests que existeixen, que no tenen accés a WhatsApp ni a internet, només a les trucades. Doncs pues això està perfecte. Doncs pues dona-li i el pots cridar, si vols. O... Però el problema són les xarxes socials. Uh-huh. I el WhatsApp, i Instagram, TikTok i tot el que... Tot l'altre.
Sí, de fet, l'Estiva ens ha enumerat totes les coses que pot tenir per un adolescent s'abusa del telèfon mòbil.
Algun dels efectes.
Algun dels efectes, i clar, déu-n'hi-do, és complicat conviure amb això.
Clar, els pares necessitem també més formació i necessitem estar més sensibilitzats, entendre millor quins són els riscos, perquè no són els mateixos continguts els que ens arriben a nosaltres que el que els arriben a un adolescent. Uh-huh. A mi no m'arriba res raro al meu mòbil, perquè, no sé, es veu que ja sé seleccionar o el que sigui, però amb ells els arriben continguts que els van a cercar ells.
Oh, sí, però tenen un esperit crític i saps disseccionar allò que vols, d'allò que no, d'allò que te convé, d'aquell contingut que vols accedir i que no. Vull dir que com a adult pots enraonar. El problema que, clar, que els infants no tenen tampoc aquesta capacitat, que també estaria bé educar-los en aquest sentit.
Bueno, una de les coses que estem preparant entre tots els components del pacte social és un programa de sensibilització, però no només a les famílies, que som els que comprem el telèfon, sinó també als adolescents, o sigui, a l'IES i als centres de primària volem que es faci com una petita formació. Uh-huh. A ells, ensenyant-los els riscos, com actuar, bueno, tot el que necessiten saber, perquè al final s'endinsaran en aquest món. Més tard,
o millor. Més prest, sí. És així.
Pitjor.
Sí, sí. I de Marta González, ànims amb aquesta iniciativa. Parlant d'aquí un any, veurem si ho heu aconseguit.
Bueno, esperem que algú s'hagi modificat, esperem això. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per explicar-nos aquesta iniciativa, l'Institut de Binissalem, que ha fet aquesta iniciativa de no tenir mòbils durant un any en els adolescents de primer d'ESO. Canviem de tema, perquè ara hem de parlar dels Estats Units, perquè el president Donald Trump avui l'ha tornada a fer grossa i ha relacionat l'autisme amb el consum de paracetamol durant l'embaràs.
Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols no em sento el cor. Sap que estic boig, trist un nen, cremar sense plor.
Donald Trump ha fet unes declaracions que han encès un debat intens entre científics, metges i la comunitat sanitària. Amb una compareixença a la Casa Blanca, titulada per ell mateix com l'anunci mèdic més important de la història, Trump ha afirmat que prendre paracetamol durant l'embaràs augmenta el risc que els infants neixin amb un trastorn de l'espectre autista. També ha demanat que les dones només en prenguin si és absolutament necessari quan estigui en joc la vida i en supervisió mèdica. Per justificar la seva teoria, va dir que els països pobres no tenen ni un sol cas d'autisme perquè no disposen de prou doblers per comprar paracetamols. Trump posava d'exemple el cas de Cuba, però també argumentava que diverses comunitats que rebutgen els avanços tecnològics de la societat moderna, com podrien ser els Amish, que sempre sortien en els llibres d'anglès, l'autisme pràcticament no existeix. La comunitat científica ha reaccionat immediatament, tant farmacèutiques com col·legis professionals d'obstetrícia i ginecologia han assegurat que no hi ha evidència importància que vali aquesta relació entre consum de paracetamol i autisme. El president Trump ha dit que vol que els metges rebin instruccions concretes perquè no prescriguin o recomanin paracetamol, tret que sigui imprescindible, i que s'afegiran advertències a les etiquetes d'aquest medicament. També ha relacionat vacunes de nounats d'hepatitis B i altres tractaments com la leucovorina, emprada en alguns tractaments oncològics, en l'autisme. Declaracions que la comunitat científica ha tornat a rebutjar. En quin moment ara el president americà es metge? Segons experts en sanitat, s'ha d'anar alerta amb aquest tipus de declaracions perquè poden generar por, desinformació, malalties no tractades i una desconfiança cap al sistema sanitari o cap als metges. Quan una autoritat fa afirmacions sense fonaments científics afecta la salut pública, pot provocar decisions equivocades per part dels pacients i debilita, en definitiva, el diàleg basat en l'evidència.
I per parlar d'aquesta notícia, hem convidat a Elena Muñoz, ella és metgessa de Es Castell. Com anem, Elena? Benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Què vos sembla que Donald Trump ara també sigui prescriptor metge?
Perdó? No he sentit bé la pregunta?
Ara de que Donald Trump també s'ha fet prescriptor metge.
Ah, bé, jo crec que és part d'una estratègia, no? Ell xerra de medicina i de tot el que faci falta per crear desinformació, realment.
Mm-hmm. Per tant, forma part un pot d'aquesta voràgina que du als Estats Units sobre també aquesta no contrastar les informacions, que és un poc allò que s'ha posat les mans al cap la comunitat científica.
Sí, sí, però realment el seu objectiu no és difondre informació real, jo crec, sinó fer que la gent desconfiï de les institucions sanitàries. Vull dir que aquesta estratègia està molt emprada per determinats sectors, i el que ells volen no és que tu te creguis les mentides que estan dient, sinó que no te creguis res. I, per tant, si no et creus ni uns missatges ni els altres, perds la confiança amb les institucions sanitàries, amb les acadèmies científiques, amb la ciència i amb el rigor, no? I això sí que és un objectiu molt clar per aquest tipus de persones.
Clar, sobretot amb això que dius, Elena, de la pèrdua de confiança en els nostres facultatius. Clar, si ets americà, tipus, i tu veus a Donald Trump en els que has votat i en els que segueixes a les totes perquè és una mena de Déu per tu mateix, que te diu que no pots prendre paracetamol i te surten científics, és a dir, metges que te diuen que sí que en pot prendre, no me demanis per què, però tenim tendència a creure-nos en el president, no la persona que ha passat per la facultat de Medicina.
Espero que no. Espero que realment la gent tingui un poc de seny i confiï no tant amb les persones, potser, no?, amb els científics, però sí amb les institucions i sobretot amb el mecanisme de la ciència, que és el que ha fet avançar la societat en tots els camps, no només la salut, sinó l'economia, l'alimentació, i que estem vivim com vivim gràcies a la ciència i al mètode científic, no? I a comprovar les coses realment i no dir bajanades que no tenen cap prova darrere, no?
I Elena, tu que ets una de les millors metges de família que tenim a Balears, una científica contrastada, te vull fer la pregunta perquè no hi hagi dubtes. Hi ha evidències científiques que puguin vincular el paracetamol a l'autisme?
Mira, la resposta curta és que no. Si volem entrar a detall, sí que hi ha algun estudi observacional que havia trobat una petita associació entre prendre paracetamol i fills autistes. I com sabeu, que hi hagi associació no vol dir que hi hagi causa, sinó simplement que aquelles dues coses estan associades. Per tant, per poder-ho comprovar i esbrinar, s'han fet estudis molt més potents, molt més amplis, incloent inclús germans de la mateixa família. I aleshores el que s'ha vist és que aquesta associació no es manté, sinó que hi haurien altres factors, segurament genètics, socials, ambientals, que explicarien aquesta associació. Per tant, totes les agències científiques, basant-se en estudis molt més potents que aquesta altra que sempre citen, que va ser un i una cosa molt puntual, doncs recollint tota l'evidència científica i estudis molt més potents, diuen que no s'ha demostrat aquesta associació entre el fet de prendre paracetamol durant l'embaràs i que el teu fill tingui risc d'autisme.
Mm-hmm. Clar, per això, perdona, així que les embarassades ara tindran por de prendre paracetamol, si tenen, no sé, un mal de cap o no ho sé.
I això és molt greu, perquè realment el paracetamol és dels pocs medicaments que s'ha comprovat que és totalment segur durant l'embaràs. És a dir, que es pot prendre sense cap risc. Tenim altres medicaments que els podem donar a vegades,
però que tenen un petit risc, però el paracetamol és d'aquells pocs medicaments que li diem a les embarassades que el poden prendre tranquil·líssimament. Uh-huh. I clar, si una embarassada, per exemple, té dolor o té febre alta o està inclús un dolor que li pugui estressar, un mal de cap que l'agobi, això també pot tenir conseqüències sobre els fetus. Aleshores, vull dir, abans d'evitar de prendre un medicament que s'ha demostrat que és molt segur, clar, si no poden prendre, si no poguessin prendre paracetamol, que no és el cas, ens queden poques altres opcions, realment.
I Elena, tu que tens aquesta vocació com a divulgadora, de fet, ja has col·laborat moltes vegades a IB3 fent divulgació sobre medicina, quantes vegades has hagut de corregir falsedats o rumors a consulta? Ho dic perquè és que a mi darrerament me surten un munt de tiktokers que tothom és nutricionista. Sí. L'altre dia me'n va sortir un que deia que no hagas caso quan te digan que el colesterol no és bueno. Jo pensava, però tu qui ets? Clar, a mi, això me passa a mi, que al manco tenim escapat mitjanament amoblat, tampoc te pensis que gairebé, me falten un parell de mobles, però al manco que alguns m'arriben, i clar, jo ho poso en quarantena. Però això, qualsevol jove que estigui, que segueixi en aquest altre, que vulgui anar al gimnàs, etc, li diguin que ha d'estar menjant ous i pollastre i proteïnes les totes, aquest jove pot arribar a tenir un problema per seguir aquesta persona que no toca. Clar, tu com a metgessa, quantes vegades a consulta has d'estar desmentint coses de gent que ni tan sol ha trepitjat els banys de la Facultat de Medicina?
Mira, és molt freqüent, però és una bona situació, perquè aquella persona demostra que li importa el teu criteri i que confia en el que tu li explicaràs i, de fet, desconfia d'aquella altra informació que li ha arribat. No? Escolta, m'han dit això o he vist això en xarxes, però tinc els meus dubtes i vinc a saber, tu, que ets la meva persona de confiança, tu què opines d'això, no? O què m'aconselles que faci? Però, paral·lelament a aquests casos, que no ens molesten els sanitaris, sinó que ens agraden de poder aconsellar, hi ha moltíssima gent que no consulta amb ningú, que s'ho creu, d'acord? I, clar, hi ha casos de gent que fa recomanacions en xarxes que no es basen en cap evidència, sinó a vegades amb una bona intenció, amb un instint falsament naturalista, no?, de que la química és dolenta, i, bueno, i per motius diversos, però també hi ha altres campanyes de desinformació, que el que parlàvem al principi, que aquestes sí que són perilloses, perquè són molt sistemàtiques i aprofiten el gran rebombori de les xarxes socials i la gran capacitat que tenen d'amplificar els missatges perquè arribin a moltíssima gent. I això és molt difícil de desfer des de la consulta.
Ho has explicat molt bé, Elena. Crec que no tenim cap dubte. Moltíssimes gràcies per les teves informacions, de veres.
D'acord. Moltes gràcies a vosaltres.
Una ferrada.
Fins la pròxima.
N'Elena Muñoz, és metge de família del Castell, a Menorca, i ens ho ha explicat la mar de bé, així que ja no tenim dubtes. Ara, per acabar aquesta taula de redacció, volen xerrar-vos de la darrera moda que hi ha a la Xina i també als Estats Units. És una xupa per adults.
Allò petit quan balla, 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 balla. Petit quan balla, balla, ens ho dit,
ens ho dit. I doncs sí, les xupes per adults, xumets. Ara resulta que són tendències. Segons un article de Mònica Planes en el diari Ara, que s'ha publicat aquest cap de setmana passat, primer a donar veu d'alarma va ser el diari South China Morning Post, perquè és a la Xina on hauria sorgit aquesta moda curiosa en la qual els adults fan servir xumets no com a joc, sinó com una eina per calmar l'ansietat, sí. No hi ha dades oficials concloents, però ja s'ha detectat que se'n venen molts a través de plataformes per internet. Segons el que circula per xarxa social com TikTok, aquesta pràctica es va escampant, possiblement més com a fenomen cultural que com una solució terapèutica real, això esperam. Els professionals ja n'han xerrat i han alertat dels possibles impactes adversos tant en la salut bucodental com també en l'àmbit psicològic d'aquests adults que utilitzen xupa. Un altre punt rellevant és que molts d'aquests productes es presenten com a terapèutics. Ofereixen diferents dissenys, mides, grossos, decoracions i fins i tot accessoris com cintes per subjectar-los. Es poden trobar per preu que van des de 7 fins a 12 euros segons la marca i el model. Un fenomen que ens convida a pensar fins a quin punt són testimonis d'una infantilització social. Quant de gestos o objectes propis de la infància es traslladen a la vida adulta sota justificació de confort o evasió? Cal demanar-se sobre les causes i les conseqüències. Hem perdut el capet? No ho sé. Què trobau?
Varen començar sortint en pijama de que nostra. un pit per setmana per anar de festa i anàvem avançant, és a dir, mos anàvem...
Encara en veus a vegades, de gent en pijama.
Sí, però això és una altra història.
No, no, no.
Perquè,
jo no em veig en
Julián Schnabel...
Sí. No sé que sigui per anar a tirar fets un determinat
sí,
moment.
Sí, però jo me'n record que fa una sèrie d'anys en Julián Schnabel, el director de cinema, va anar a una estrena d'una exposició que feien en el Metropolitan en pijama. Mm. I s'ha de parar com a de moda entre els hippies novaiorquesos anar de festa en pijama. Te va fer gràcia o no, però va d'anar en xumet...
De festa no hi ha trobat ningú.
...pels carrer,
no, no,
o substituir-lo com a...
És greu.
Controlador de sensietat, a mi com a que m'acosta entendre aquestes modes d'entrada quan sorgeixen i segona quan s'escampen.
És per això que sí, no m'ho pareix bona iniciativa, la de Binissalem, perquè llavors sorgent així, saps?
Ah, sí?
Que jo això... trobo que això era un desbarat.
Altres... Ho han dit per xarxes socials. A mi, clar, mira, que... si te poses una xupa... t'anirà molt bé per calmar sensietat si ho deies intens.
Hi ha molts altres remeis, suposo, per calmar sensietat,
home, sí,
que no sigui...
I científics.
I científics, exacte.
Sí, no sé quin, jo no ho sé, però xupa roga una altra cosa.
És que no cap d'entendre... A part, que tu aniries pel carrer.
No.
És que això és altre.
Clar, tampoc no aniries fent-se pipa.
No.
Per exemple, un xiclet també... te calma de qualsevol manera.
Mira, vull enxerrar de xiclets ara per tomar canyelles. Però bé, tampoc no són molt aconsellables, que en tot cas és una moda que preocupa i ja s'ha vist gent dins avions amb una xupa a la boca. No us ha passat, no?
No, si jo ves qualcú...
Ja m'assustaria.
Ara ja estic avisat.
Ara
imagina't que no feim aquesta notícia i veig qualcú. No sé què pensaria.
I veig a ràdio, servei públic. Nosaltres ara hem evitat censurt de tota una comunitat autònoma com els Balears. Perquè ara nosaltres ja anirem preparats. I sabrem que si vas de viatge a la Xina... o vas als Estats Units o te trobes un vol d'aquest interconnexió internacional, te podries trobar gent que perquè el mar d'ansietat vagi amb una xupa. Sí. Ser humà, sempre amb aquesta capacitat per sorprendre i per superar-se amb botxó. Perquè és com una espècie de cursa a veure qui va més lluny amb aquestes coses.
És que allò és plàstic. És a dir, que te pot... Bé, no sé si són de plàstic.
Però no sé que m'estim més, que me toqui de veïnat qualcú que... això, que d'un xumet o qualcú que menja, jo que sé.
Però està bé ser
fruixets, breu. Fruixets, a les totes. A la xocolata.
Home.
Està bé ser breu, perquè un dia aniràs per Pere Grau.
Jo m'estim més que menjar xocolata, rebentar, sincerament.
Si te'n donen.
O que tingui un grapadet d'avellanes, que són boníssimes, pescoret,
també.
Com
també.
Però, clar, que no consumen.
Per tot, raó de plàstic...
Sí. Ja, però això també depèn de la brutància que siguis. Pots menjar ametlles sense que hi hagi brutó.
Sí.
Seguirem no informant.
I tant. Hem quedat. Es m'ha perdut. Fem un tèntol.
Quin és el teu moment de tèntol?
El meu moment tèntol és quan arriba que nostra, quan a darrera hora del dia... i ja no he de sortir i me preparo el sopar o penso si vull veure una pel·lícula, si vull llegir, escoltar la ràdio i com i què vas dir.
IB3 Ràdio és diversitat. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Està
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faré. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria, m'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas,
Marta. Home, tu ja ho has fet amb el teu nom, sabeu que Sampas no és el seu nom.
Però no ho dius. Sí, però ja està, fins aquí pot llegir.
Ui,
xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
En sèrio?
Que fot. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo. Soy yo.
A IB3 Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No, no vols obrir aquí Xiu Xiu, ara esteu espai.
Eh? Amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
Moment de rebre el nostre estimat Tomeu Canyelles, com estàs?
Molt bé, com anem?
Bé,
com
anem? Te veig bé, oh?
Bé, dins del que és setembre, vaja.
Has superat ja...
No me confiaré, perquè encara queda una setmana molt difícil d'encarar.
Sobretot la literanit.
Literanit en marxa, literanit en marxa per celebrar la literatura. Vull dir, sortim de la Setmana del Llibre en Català de Palma, comença la Setmana del Llibre en Català de Barcelona, literanit... Venim també de la nit de l'art, anant cap a Esflem, vull dir, és que tot conflueix ara mateix entre aquest setembre-octubre.
Sí. Setembre-octubre, literaris, 100%.
Però
bé, literari, moltes activitats, recomanem
moltíssimes,
que consulteu el programa, perquè, òbviament, no ho podran dir tot, i molt recomanables.
Sí, de fet, avui a Hora Baixa hi ha una taula rodona fantàstica, moderada per Rafael Gallego, l'Arxiu del Regne de Mallorca, que hi haurà un debat molt interessant en relació a les perifèries i la cultura, hi haurà una Carlota Oliva, de la Fundació Mallorca, que literària, hi haurà també en Carles Alsaura d'Espirafox, hi haurà en Josep Joan Vidal, editor, vull dir que hi haurà una conversa molt interessant, però vaja, jo animo la gent que vagi a literanit.cat i tindrà, jo crec que una bona mostra de tota la programació, que és transversal i sobretot, bé, jo què puc dir? Interessant,
i tant que sí, digueu. Molt bé, Tomeu, què he dit aquest apunt? Però bé, avui... La història, mos du parlar d'una efemèride.
Sí, aquesta no l'havíeu vist a venir. Ningú parla de xicles o xiclets, depèn de com...
Jo li dic xiclet.
Xiclet, eh?
Tu li dius?
Jo dic xicle.
Xicle.
Però és una causa. És una causa que llavors ja coneixerem.
Ara en parlarem,
Sí.
Perquè tal dia com avui, de l'any 1848, l'emprenedor nord-americà John Bacon Curtis va fer el primer xiclet.
Sí.
Aquesta és la efemèride que
Correcte.
Tenim. I, Tomeu, encara que els xiclets fossin inventats al segle XIX, pareix que la tradició és molt més antiga.
Completament cert, perquè la tradició de robar ve d'en fora, concretament des de l'època del Neolític. A un jaciment de Monteverde, a Xile, s'han trobat mostres d'unes bolles d'uns 14.000 anys fetes d'alga i un arbre de la zona, que és el boldo, que ja presentava marques de dentetes i que es pensa que podrien ser un dels primers intents dels humans per crear xicles.
Home, però que eren més naturals,
Sí, sí, segurament no duen tanta cosa com les que duen avui en dia.
No me desagrada tant un xiclet d'algues.
Pintura no tindria tant de gust, però escolta, almenys, si això d'anar bé pel cos, vaja, benvingut sia. A Kiriki, per exemple, a Finlàndia, també s'han trobat mostres similars d'uns 6.000 anys d'antiguitat a partir d'una goma feta amb escorça d'un altre arbre, que és el bedoll. Els habitants de l'antiga Grècia també feien servir llentiscle per produir una massilla que tenia exactament la mateixa funció de xicle. Per tant, tenim dos punts de partida per pensar que els humans, moltíssims anys enrere, de segles pràcticament, ja teníem aquesta tendència de robegar. El que passa és que potser l'ús no és exactament el que li donem avui. Es pensa que aquests antecessors tenien funcions antisèptiques que contribuïen a millorar la salut bucal en una època a la que no hi havia massa recursos per tenir una boca ben neta, no? Clar, el que fan els nord-americans, doncs, la figura d'en John Bacon Curtis, que abans esmentava, és crear una nova fórmula i iniciar la seva producció a gran escala.
Jo tinc dues preguntes, però, Tomeu, la primera et sabrà qui era aquest senyor, en John Bacon Curtis, que amb aquell llinatge...
Sí.
Que has pogut tenir per perfectament una empresa d'alimentació. I la segona, si és veritat que prengué l'idea dels indis americans.
Bé, jo podria dir que no hi ha proves que demostrin la pròpia sionisme de la idea, però sí que és vera que en John Bacon Curtis no ignorava que els indis de les grans tribus d'Amèrica del Nord robegaven a les totes reina de bedoll, un fet que imitaven alguns dels colons de Nova Anglaterra. No tenim massa informació d'aquest personatge, és cert, però sí que poden dir que era un individu amb pipella, perquè en els 20 anys es ficà dins la cuina de casa seva i va començar a bullir fulles de diferents espècies coníferes. Va volcar després aquest líquid dins una tina plena de gel i a continuació ho va colar. El resultat, produït tal com avui fa 177 anys, va ser una espècie de goma que podria ser consumida sense cap tipus de perjudici contra la salut. Va pensar, per tant, què passaria si tot aquest procés de producció es realitzés a gran escala. És així com va engrescar a la seva dona i son pare per començar a produir aquest nou material que es mateix John Bacon Curtis anava venent porta a porta a Nova Anglaterra. Posteriorment, el 1866, ja havien passat així mateix un grapat d'anys, es traslladà a Portland i amb una mica de pressupost creant son pare la primera marca de xicles, Curtis & Son, que en qüestió de pocs anys arribà a tenir uns 200 exemplars dirigits a produir 800 cassetes de xicle per dia.
Déu-n'hi-do, i de 200 sí. empleats. Era una bona empresa.
Sí.
I fèiem 800 cassetes de xiclets.
Gens malament. Avui pintura res, aquesta quantitat, però en aquella època aquestes 200 persones empaquetades totes. Però vull dir, venien d'un senyor que va estar porta per porta a Nova Anglaterra convencent a la gent que havien de deixar de mastegar jo què sé.
Regalèsia.
Sí, exacte, reïna de bedoll, com hem dit abans, sí. I passar-se en aquesta nova aquest nou invent.
I de Tomeu, precisament, com és aquest invent que acaba de convertir-se en una llaminadura amb un dolç estès a tot el món. Bé, dolç, no sé si dir-li dolç.
Sí, bueno, entre dins... quan anàvem a comprar xutxes, quan eren petits, és vera que sempre dins la bossa t'hi queda un xicle, o sigui que jo crec sí, que pot entrar dins la categoria de dolç, però bé, ja en parlarem de ses dolços i els guts, no? Però jo crec que el màrqueting hi va fer molt, no?, en aquell context. Vull dir que l'èxit del producte no només s'explica a partir de la seva producció en massa, sinó més aviat per emprar diferents mecanismes promocionals que el van fer triomfar. En primer lloc, entre la població adulta i més tard entre els infants. No deixem de banda un fet, i és que la primera versió d'aquesta goma de Robagant no era massa dolça. No? Per tant, ara que en parlàvem, no? A mesura que van passar els anys, els primers fabricants de xiclets substituïren la matèria prima vegetal per parafina i incrementaren la quantitat de sucre per fer-los cada vegada més dolços. Va ser a la dècada dels 60, però del segle XIX, quantes nord-americans varen impulsar la seva aromatització amb xicles de diversos guts, com els regalim, així com l'ús de maquinàries que permetien un tall molt més precís en la seva forma i posterior envasat. Podien dir que xicles esdevingueren, bé, visqueren un moment de grandíssima expansió comercial a les darreres dècades del segle XIX i principis del segle XX. De fet, va ser en aquells moments quan comença a arribar a Espanya les escatxes d'un nou producte nord-americà de la companyia Adams, anomenats xiclets, en TS final, no? El seu impacte va ser tan gran que han passat a anomenar de forma genèrica xicle o xiclet a qualsevol goma de robegar, amb independència de la seva marca o el seu gust.
I allò mateix passa en el iogurt, una sí. determinada marca de iogurt.
O també aquest polvos d'un cacau, vull dir, d'un tipus de...
També.
De cacau soluble, vull dir, la gent ja ha agafat aquests noms.
I tant. I de xiclet era una marca.
Xiclet.
Xiclet.
Xiclet era el producte d'una marca que era Adams.
Uh-huh.
I mai hi ha hagut un quòrum sobre l'ús de xiclets. Alguns especialistes diuen que són beneficiosos i d'altres, en canvi, consideren que són potencialment perillosos.
Sí, mem, jo crec que és la llaminadura que ha produït més estudis científics, perquè d'una banda, els neuròlegs i psiquiatres coincideixen amb el fet que robegar xicle bloqueja la segregació de cortisol i fa que l'ansietat o l'estrès desapareguin en un 16% dels casos. De fet, l'acció mastegadora incideix en l'augment de la concentració i rendiment intel·lectual. Hi hauria també altres beneficis en el seu consum. La salivació d'aquest efecte derivat de robegar neutralitza l'àcid dels aliments i les begudes, a més de reduir l'acidesa estomacal. Pensant també que xiclets han tingut altres funcions substitutives que a tal efecte han estat uns aliats en la lluita contra el tabaquisme. Però també no estan absents de perjudicis, no? De fet, hi ha alguns metges que afirmen que la constant salivació posa en risc la flora microbiana bucal. Metges en brutes, si barrejar uns xicles en sucre, amb molt de sucre, perquè n'hi ha, cosa que dispara la possibilitat de càries o provocar trastorns gastrointestinals. De fet, també hi ha estudis, una cosa que m'ha cridat l'atenció perquè ho ignorava, que assenyalen que l'excés de xicles com a cau és també l'excés, és a dir, és la causa principal, la causa directa de gastritis, còlits o importants flatulències provocades per l'enviament d'aire mentre es produeix la masticació.
No té res, Baida.
Vull dir, hem d'anar alerta, jo que mem, la mesura, depèn la mesura. Sí, un xicle no està més, però si tot el rato estem rogant, alerta, perquè pot haver efectes bé, no massa positius, no? També diria que cirurgians maxilofacials també diuen que el consum permanent de xicles provoca danys a la mandíbula, concretament en els desgastos de les articulacions temporomandibulars.
Això diuen, a veure, que ara són un poc demonitzats els xiclets per tot això que explicaves, sí. I d'uns anys ençà encara més, però a veure que també hi va d'aquella moda, recordant les pel·lícules que feien aquelles bolles,
sí,
i tothom volia aprendre a fer les bolles
tothom.
De xiclet. I
a classe, sempre hi havia qualcun que es tenia els xiclets a boca.
Sí, com més grosses la feies, més, sí. Més guaieres. Però bé, associam els xiclets a la nostra infància, ara ho dèiem, joventut, adultesa, a cert gustos, els de mentes, d'herbes sanes, de fressa, però també és cert que ha donat peu a incontables experiments amb gustos molt curiosos i molt estrany, també, Tomeu.
És així, és que, mem, jo no sé si recordareu, qualcuns que nascuts en els anys 80 o principis dels 90, aquells xicles boomer que van ampliar el seu catàleg de gust.
Sí. No s'acabava mai, allò.
Sí, no s'acabava mai, no? Però és vera que una època se varen sortir un poc de la seva línia habitual de gusts i varen començar a oferir dins el seu catàleg els de mandarines, de medicotó, els de natilla o fins i tot els de coco, no? Si teniu, a més, l'oportunitat d'investigar una mica, trobareu que el nom de les llaminadures està ple de gusts curiosos i d'altres, en fi, podien dir qüestionables, no? Per exemple, els xicles amb gust a productes càrnics, com els de cansalada o bolles de bacon, que es diuen bacon gungles i que es venen als Estats Units. De fet, m'ha sorprès veure com una marca relativament coneguda, com els Wrigley's, comercialitza xicles amb gust de menta i xocolate, o que durant uns anys també Trident va comercialitzar una mescla raríssima de pinya i poma verda, no? També hi ha uns altres productes, uns altres xicles, que a causa de la seva composició estan dirigits a quelcom més que ser una simple llaminadura. Per exemple, la indústria farmacèutica també ha aprovat aquest tipus de llaminadura en la missió d'oferir productes per combatre la resaca o fins i tot augmentar el desig sexual. Vull dir que, de curiositats...
No científicament comprovable.
No ho sé, se fan coses tan estranyes... No sé quin gust tindran aquest darrers, però vaja, que curiositats en relació a xicles n'hi ha, però a vol que no.
Sí, sí, n'han ben servit, ja ho has dit.
Sí, sí, sí.
La història de xiclets...
Llarguíssima.
Déu-n'hi-do. I nosaltres som d'una època, no sé si tu també... Sí, tu també, però tu i jo som de la mateixa generació.
Sí, de la mateixa quinta, pràcticament.
Quan tenies un enamorat o una enamorada... que vol dir festejant tu, te regalava un xiclet robegat.
Això no ho he dit jo, la sí. Meva. La millor que hi ha un factor territorial, però ho ignorava. Sí, venia una persona i t'anava un xicle així, robegat?
No t'ho donava, era com una sorpresa. Era una manera de dir...
Val.
D'efecte.
Com un metallenguatge molt curiós.
Sí, sí.
Molt bé. Ignorava, però vaja, és una altra anècdota afegir.
Curiositats de Montuïri.
No més de Montuïri. Això passava, però bé, eren altres temps i per sort és una moda que va durar molt poc.
Qui sap, hi ha modes que per un revival acaben tornant.
També moltes gràcies.
A vosaltres.
Bona literanita.
Moltes gràcies. Vull enviar molt ràpidament una abraçada molt, molt, molt gran a tots els amics i sobretot familiars d'en Francisca Ramis Canyelles, que ens va deixar aquest cap de setmana. Una abraçada a tots vosaltres, si m'estàveu escoltant.
I tant. Què he de dir? Gràcies, Tomeu. Fem una pausa i ara tornem.
I de tres ràdios, humor.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Dimecres, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, viu amb l'equip d'Esports en Joc el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports en Joc.
En directe des de Noeta, tota la prèvia del Reial Societat Reial Mallorca.
Amb les seccions habituals del programa i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Avui tot el que sigui puntuar és amenaça.
I a les 9:30, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Comença, arrenca el partit!
Donostiarres i mallorquinistes volen sortir de les posicions de descens.
L'emoció de la primera divisió a Ivetres Ràdio.
Tenta'l, la pausa que necessites a Ivetres Ràdio.
Les 4:49 minuts, continuem en directe a Ivetres Ràdio, i aquesta setmana Sant Joan i Maria de la Salut reviuran l'art de trenar la pell. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do.
Aquest dijous, a Sant Joan i dins el cicle tardoral de la Fundació Mallorca Literària, que va començar diumenge, es presenta el documental i posterior col·loqui de Les Rodes del Trenat, les trenadores de Sant Joan. Serà motiu de l'exposició Trenar, una acció, un ofici, una memòria col·lectiva que es pot veure fins al novembre al Museu del Calçat i la Indústria d'Inca, i que és obra de Biel Company. Aquesta nova trobada serà amb ell, comissari del projecte, i amb algunes dones santjoaneres que es dedicaven a l'art del trenat de la pell. I de nou dissabte es tornarà a reviure aquesta tècnica artesanal. Serà a Maria de la Salut, entrenadores, ara Mariandes.
I per parlar d'aquest projecte tenim el cap pare, és en Biel Company. Benvingut, com estàs?
Hola, molt bé, vosaltres.
Moltes gràcies. Biel, mos pots explicar primer de tot que són les entrenadores i si tens qualque lligam familiar o per què te vas interessar per aquesta professió?
A veure, les entrenadores, bé, eren sobretot dones, perquè era una feina que se feia... hi havia fàbriques, però sobretot la feina, la gran feina se feia a les cases, i eren dones que feien la feina. I no, jo no tenia ni cap lligam, sí que és vera que fa ja uns anys que faig feina en el Museu del Calçat, i a vegades que venia gent que havia trenat o que havia tingut fàbriques o això, i bé, i te xerrava d'estrenat, i te deia, no, a Sant Joan hi havia trenadores, i jo som de Sant Joan, i sempre havia sentit, fa uns anys que havia sentit això, i m'ha suscitat interès, però mai havia anat a investigar sobre el tema. I ara mos hi hem posat i hem vist que clar, que tot, bueno, que hi havia un munt de dones que se dedicaven a fer això de seva.
Que bé, trenar, per fer-nos una idea més gràfica, és aquesta la pell... aquesta pell que té com a... no sé com ho diria, tires que se superposen una damunt l'altra.
Que sí, que s'entrecreuen, sí.
Exacte.
Trenar és, bàsicament, ho pot fer en lladre, ho pot fer en diferents materials. Un capell també, al final, és trenar o una cadira. Però en aquest cas és agafar una pell, tear-la en tires de diferents mesures i entrecreuar-les. Depenent de les formes, tens un tipus de trenat o un altre.
O un altre, sí. Unes sabates trenades són precioses, sempre han estat
sí.
Un clàssic.
Exacte.
Uh-huh. Idò, has descobert que a Maria la Salut i Sant Joan hi havia un grup d'aquestes dones que se dedicaven a trenar.
Sí, bé, n'hi havia per tot Mallorca realment, uh-huh. Però sí que, així com l'indústria del calçat, el que són les sabates i també les jaquetes de pell, les bosses de mà, tot això, que se feia sobretot a Inca i a la comarca de Reiguer, a la part de Llumalló també, però sí que com que han descobert que estrenat abarcava més parts de Mallorca i que en el pla, sobretot a Maria de la Salut, a Sant Joan també, al Gaire també, a tots aquests pobles sí que arribava feina de les fàbriques cap a aquestes dones.
I també, sí, sí. I també, Biel, que aquest fet de trenar va permetre a moltes dones donar-los una feina fora de l'àmbit agrícola i familiar i, sobretot, un sou propi. Quin impacte econòmic i social va deixar el trenat? Perquè, com tu deies, se feia des de moltes cases que permetia tenir aquests ingressos extra que, si no, no haguessin tingut.
Correcte. Moltes d'aquestes dones en les que mos trobam, totes elles te diuen, és a dir, els hi demanes per què començava a trenar i te diuen, perquè és que no hi havia respost. Clar, era el camp i era una feina que els permetia compaginar-ho amb la cura de la família. I elles expliquen que moltes vegades guanyava més dos vegades elles trenant a casa que els homes en el camp. A Sant Joan més o manco, i a Maria més o manco per la quantitat de població que hi ha, creiem que hi havia entorn d'unes 50 trenadores a Sant Joan, que vull dir, un poble que en aquell moment, o que en meitat dels anys del segle XX hi havia entre 1.500 habitants, clar, és un percentatge bastant elevat. És vera que totes no trenaven a la vegada, moltes eren una feina que feien durant 3, 4, 5, 6 anys, però sí que hi havia casos de dones que van entrenar 30-40 anys durant tota la seva carrera laboral, diríem.
I n'hi ha moltes en actiu, o ja és una feina que s'ha perdut?
No, ara mateix és una feina que, és a dir, se continua fent a països asiàtics i a Alacant també se continua fent una cosa que és similar en estrenat que és el passat, però aquí a Mallorca fa al voltant de 20 anys que ja no existeix. Tot i que és cert que a Pollença hi ha un grup de persones que, una associació que es diu M'ha estrenat, que estan intentant recuperar aquesta tècnica i que estan fent molta feina de documentació, de fer tallers per donar a conèixer, i ells sí que ho volen reactivar. És la iniciativa principal que queda ara mateix.
Mm-hmm. Clar, és una feina com des manual, també social, perquè m'imagino que, no sé si ho has trobat això i per en el teu documental ho reflexes, que se reunien les dones per trenar, o no? Era una feina més que feien a casa seva?
És una feina que feien a casa seva, però sí que és vera que en el final, vull dir, no era una feina completament individual, perquè dins cada poble hi havia una roda de dones que... Bé, una roda o diverses dones de dones que trenaven, perquè, és a dir, les fàbriques duen la comanda a una dona i aquesta dona, alhora, tenia una sèrie de dones que feien feina per elles. Uh-huh. I, clar, se generaven com a dues rodes, una entre elles i una amb la fàbrica. I, clar, elles trenaven amb els fills, moltes vegades els fills te conten que ells també els feien passar tires o que els feien fer... les tatxes, els feien agafar les tatxes en terra o ajudar-les a clavar tatxes... I també és vera que en algun moment de l'any que no fa tant de fred sí que sortien en el carrer a trenar. Uh-huh. Però és vera que era una feina, és a dir, el que era l'acte de fer feina era feina més individual. Tot i que sí que és cert que, clar, en algun moment sí que això, que les veïnades trenaven i xerraven mentre ho fan, però no quedaven en un grup de 10 persones un lloc per trenar, això sí que no.
Clar, tu dius, Biel, ja no en queden, també aquest tipus de feina és el reflex d'una època, d'una economia de subsistència i de gent que havia de fer aquests extres perquè la feina d'escamp no donava o perquè la gent havia de fer com a moltes feines per poder assurar a la família. I amb aquest projecte de trenar, tu has recollit el testimoni oral i has recuperat eines i paraules en desús. Mos en pot posar qualque exemple?
Per exemple, bueno, les paraules sobretot serien aquelles que van associades en els tipus de trenats que se fan, com seria, per exemple, una dam. Una dam és un trenat que és com una... Bé, són tires en vertical i en diagonal i se creuen imitant un tauler d'escacs. O, per exemple, reixeta, que són tires en verticals, diagonals i després verticals, horitzontals i diagonals. Molinet, que també és molt similar. I, clar, això, sobretot, el nom ve de l'element un poc en el que imitava, en la forma que fa. Uh-huh. Sobretot són aquestes, però bé, després també hi ha noms d'eines com una lena, que servia per estirar les tires, els telesos, la paraula teler, no? Uh-huh. Que també no s'utilitza gaire avui en dia, però que telers també n'hi havia per fer teixits, per exemple, a fàbriques com les de soia.
Uh-huh. Que interessant, idò, recuperar també aquesta part del patrimoni d'aquí de Mallorca, i tot això ho veureu en un projecte en forma de documental que ha fet també el company amb qui parlam. Això serà dijous passat demà a la Sala Polivalent de Sant Joan a les 7:30, i dissabte repetiu a Maria la Salut amb entrenadores Mariandes al Casal de Cultura a les 7:30. Tant a Sant Joan com a Maria farà un col·loqui posterior amb elles. Per tant, convidam la gent també a conèixer aquesta memòria col·lectiva i a conèixer aquestes dones.
Exacte, exacte. I l'exposició, que l'exposició temporal se podrà visitar en el museu fins dia 2 de novembre, ja no queda massa.
Fins dia 2 de novembre. I el documental l'has fet tu tot sol? T'has ajudat d'un equip?
No, el documental, sobretot, se va encarregar de la part d'edició i de muntatge na Pilar Alcalde, i de la gravació també, i en Gerani Puiggròs. Mm-hmm. Ells realment, vull dir, és gran, sobretot el mèrit seu, de que hi quedat com ha quedat, la veritat.
Mm-hmm. Que dura més o manco?
Dura uns 15 minuts, i bé, i se podrà consultar en la pàgina web, la pàgina de YouTube del museu.
Del Museu del Calçat d'Inca, molt bé. I doncs també serà una bona peça per poder veure cadascú des de casa seva. I aquesta feina que heu fet per recuperar aquestes dones, les entrenadores, que feien aquesta feina tan específica, i sobretot també part d'una indústria que, malauradament, ja gairebé no existeix. No es va, Joan. Biel, perdona.
Sí, sí, exacte. En el final és donar a conèixer aquesta feina, que clar, hi ha molta gent que... Ara jo m'atrop gent, jo tinc 30 anys, i joves de Sant Joan de la meva edat me diuen, ostres, la meva padrina trenava, saps? O ma mare trenava, i no ho sabia, saps? I ha estat perquè s'ha començat a moure tot això, i me diu, ah, no, la meva padrina va trenar 3 anys, o ma mare va trenar 3 anys. Mm-hmm. I era una cosa que havia quedat un poc en s'oblit, no? En s'oblit popular.
I també el company, moltes gràcies per recuperar-lo. Una ferrada forta, vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Faltaria.
Adéu.
Amb això arribarem al punt de les 5, arriben els serveis informatius i després tornen tot una.